Notícies Vespre. Cada dia, a 7:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dimarts, aquest 25 de febrer de 2025, amb tota l'actualitat de la jornada. Obrim el nostre informatiu avui parlant del Març de Dones, que aviat començarà la 21a edició d'aquesta programació àmplia d'activitats per commemorar aquesta efemèride, en concret el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. És un dels temes que tractarem els pròxims minuts al nostre informatiu. En tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
Aquest és el sumari de l'informatiu.
També us avançarem que aquesta sessió tenim aquesta setmana, volem dir, tenim sessió de ple extraordinari. Tindrem ple aquest pròxim 27 de febrer a les 6 de la tarda i des de la Sala Basar Cooperativa i, com sempre, RAC 107 retransmetrà en directe. En aquests dies s'estan plantant a Parets una quarantena d'arbres de diverses espècies autòctones en zones verdes del nostre municipi. Ara fa uns dies es van reunir a la sala de plens de l'Ajuntament una nova sessió amb els joves, que són els representants del Consell de Joves de Parets del Vallès, per conèixer una miqueta més sobre les notícies falses, les conegudes fake news. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà de per què el PIN de les targetes bancàries té només 4 dígits, quan sempre ens aconsellen que posem caràcters alfanumèrics. Serà la curiositat de la jornada, després ja tota l'actualitat esportiva del dia. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
Aviat començarà la 21a edició del Març de Dones. L'Ajuntament de Parets del Vallès proposa un ampli programa de diferents activitats per celebrar aquesta efemèride, que té per objectiu sensibilitzar i prevenir la discriminació per raons de gènere al municipi. La iniciativa se celebra a Parets del Vallès amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, que s'escau el 8 de març. Aquest 2025, el missatge és la corresponsabilitat és cosa de tothom. No hi faltaran activitats culturals i socials per sensibilitzar i prevenir la discriminació per raons de gènere. Les activitats començaran el pròxim divendres, dia 7 de març, a les 12 del migdia, amb l'especial a la nostra emissora, RAC 107, per parlar sobre el cas Pelicot i el MeToo. S'ha acabat el silenci. Un col·loqui amb Núria Alba, advocada, i Roser Lladó, que és psicòloga del Servei d'Informació i Assessorament a les Dones a Parets del Vallès. Els actes continuaran dissabte, 8 de març, amb la Marxa Violeta, a les 10 del matí. Una caminada popular de 10 quilòmetres per gallecs amb el suport del camp. Les inscripcions es poden fer al Casal de Joves Cal Jardiner fins al 8 de març, amb un donatiu mínim d'un euro. La recaptació es donarà a Creu Roja València per als damnificats per la dana. El recorregut d'aquesta Marxa Violeta finalitzarà al Casal de Joves Cal Jardiner amb la lectura del manifest, que es farà a quarts d'una, i un vermut musical. Cap a les 6 de la tarda del mateix dissabte, al Casal Can Butxó s'acollirà el monòleg La Bollera Perfecta, de Pitu Aparicio, amb entrada lliure. Hem parlat amb la regidora d'Igualtat, Feminisme, LGTBI i Transversalitats a l'Ajuntament de Parets, Laura Lozano, i ens parlava de la importància del Març de Dones a Parets del Vallès.
El Març de Dones és un mes molt important per nosaltres, des del Servei de Feminisme i Igualtat. Creiem que hem de seguir empoderant a la dona, trobant espais per nosaltres, i per això hem creat un mes replet d'activitats. Tenim activitats com són habituals a altres anys, tipus la Marxa Violeta, que en aquest cas la recaptació anirà per tot el tema del Dana.
Una setmana després, en dissabte dia 15 de març, es realitzarà l'Espai Campo Amor a la Sala Basar Cooperativa a partir de les 10 del matí amb una sessió de ioga a càrrec d'Helena Blesa. Les assistents gaudiran, a més de la sessió de ioga, també d'un esmorzar, un taller anomenat Expandeix el teu plaer i redescobreix la teva sexualitat a càrrec d'Alba Povedano, que és psicòloga i sexòloga experta en educació sexual. Per acabar, el mateix dissabte 15 de març, l'activitat Art and Wine amb Camamarlo. Les activitats estan adreçades a les dones i recordem que les places són limitades. Les inscripcions es poden fer al correu siat@parets.cat fins com a màxim el 7 de març. La regidora les destacava.
Jo destacaria activitats també com les que tenim al dia de l'Espai Campo Amor, que a part de fer un ioga i un brunch, farem un taller sobre el nostre plaer i redescobrir la nostra sexualitat. Una activitat d'Art and Wine, que és algo que actualment està molt de moda i creiem que pot agradar molt per acabar el dia.
L'endemà, el 16 de març, al Teatre Can Rajoler, a 6:45 de la tarda, hi haurà teatre amb la representació de Dones de Ràdio, dirigida per en Sergi Belbel i interpretada per Àngels Guanyalón, Sara Espígol i Sara Diego. La Sala Serra Cooperativa acollirà divendres 21 de març el grup de suport mutu La Dona Sàvia que Soc, que la vergonya canvi de bàndol, un grup d'empoderament femení a través del Mindfulness, amb Isabel Erill, que és psicòloga i professora de ioga.
Tenim també obres de teatre que conjuntament amb el Servei de Cultura hem tirat endavant, que creiem que poden ser molt d'interès, i també fem un escape amb mirada feminista i, com no, comptarem amb el grup de suport mutu de la Dona Sàvia que Soc.
La plaça de la Vila serà el punt de trobada el dissabte 22 de març a partir de 11:45 del matí fins a 1 del migdia amb un escape amb mirada feminista amb geolocalització, una activitat que és oberta a tota la ciutadania i que anirà a càrrec de gaudir el contingut creatiu. També el dissabte, però en aquest cas a la nit, a 11:15 de la nit, a la Sala Basar Cooperativa, Cafè Teatre, amb el monòleg antiracista i afrofeminista Humor Negre de Sari Vivanc. La regidora Laura Lozano ens en parlava.
Amb tot això, sempre donant un punt molt important a aquest març de dones amb el sopar de dones, que sempre ens quedem curts d'espai perquè tenim molt d'èxit i creiem que és un dia molt guai per totes. I bueno, esperem que sigui de bona acollida i que totes gaudim molt.
Entre totes les activitats, també destaca la presentació del curtmetratge La corresponsabilitat és cosa de tothom, que compta amb testimonis de veïns i veïnes de Parets. Aquesta cinta va sorgir d'un taller realitzat al Casal de Joves Cal Jardiner el passat mes d'octubre. 7 persones voluntàries van reflexionar sobre la corresponsabilitat en les tasques domèstiques, la cura dels éssers estimats, l'organització familiar o la càrrega mental dels cuidadors i cuidadores. El vídeo recopila aquestes reflexions. Aquesta càpsula audiovisual forma part del projecte La corresponsabilitat és cosa de tothom, impulsat pel Consell Comarcal per sensibilitzar i promoure la corresponsabilitat dels homes en la cura de la infància i l'adolescència. El curtmetratge gravat a Parets es presentarà el dissabte 22 de març a la Sala Basar, coincidint amb l'espectacle del Cafè Teatre Humor Negre de Sari Vivanc. També es projectarà durant el sopar de dones, que està programat per al dia 28. El divendres 28 de març, la Sala Basar serà l'escenari d'aquest sopar de dones, que a hores d'ara ja estan exhaurides les places, i hi haurà l'actuació de Pates Arriba, de Gemma Almagro i Zascun Barbarie. Hi haurà ball amb el DJ Trapella. Les inscripcions, com dèiem, ja estan tancades. El programa d'activitats acabarà el diumenge 30 de març a 6:45 de la tarda al Teatre Can Rajoler amb el monòleg musical Artemis de Mireia Morera.
RAP 107. Serveis informatius.
Us recordem que aquesta setmana hi ha sessió de ple, en aquest cas sessió de ple extraordinari. Serà aquest pròxim dijous 27 de febrer a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i des de la Sala Basar Cooperativa, com sempre, RAP 107 retransmetrà en directe aquesta sessió de ple. Els punts a l'ordre del dia seran tres. En concret, el primer fa referència a l'expedient d'aprovació signat al Pla d'Acció i Protocol Addicional del 2025 emmarcat en el conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025. El segon punt a l'ordre del dia, l'expedient d'aprovació inicial de l'establiment del servei de menjador de les escoles municipals de Parets del Vallès. I l'últim punt d'aquesta sessió extraordinària de ple fa referència a l'expedient d'aprovació de la designació de la jutgessa de pau titular i substituta. Aquesta sessió extraordinària de ple està convocada per al pròxim dijous 27 de febrer a les 18 hores a les 6 de la tarda des de la Sala Basar Cooperativa i que, com sempre, RAP 107 retransmetrà en directe.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
Aquests dies, a Parets del Vallès estan plantant una quarantena d'arbres de diverses espècies autòctones en zones verdes del municipi. Concretament, es planten arbres en quatre punts de Parets. Al Bosquet de la Marineta, al costat de la masia del mateix nom, s'incorporen 10 exemplars d'alzines i de roures. Una altra desena d'arbres de diverses espècies es planten a la zona d'esbarxo pròxima al pont de l'Avinguda Josep Tarradellas. Per últim, a la zona de Can Jornet, s'estan plantant 20 exemplars d'arbres ubicats dins dels horts socials, en els camins exteriors i també en el bosc de llibres. Precisament en aquest espai, el passat dimarts, tot just fa una setmana, hi van col·laborar en la plantació alumnes de 5è de primària de l'Escola Pública Pompeu Fabra. En la zona de Can Jornet també s'hi han posat plantes remeieres. L'objectiu d'aquesta actuació, promoguda des de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Parets, és millorar la biodiversitat en els espais naturals de casa nostra, engrescant i implicant el sector escolar. La intenció és que, encara que sigui en petites accions, es pugui contribuir a la regeneració dels espais forestals degradats i sensibilitzar els infants i els joves en la importància d'aquest restabliment de l'hàbitat natural en el clima i el medi ambient. La regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Parets, Gemma García, ens parlava d'aquesta nova plantació d'una quarantena d'exemplars d'arbres repartits per diferents zones de Parets.
Molt contents d'aquesta plantació de 40 arbres que plantarem en diferents llocs del municipi. Iniciativa que és bona pel poble, pel municipi, per sostenibilitat, per biodiversitat, refugis climàtics, ara que estem amb aquest, en aquest canvi climàtic, no?, que estem patint tothom. Jo crec que és una bona iniciativa i a més, educativa, no?, perquè també vam incloure que una escola pogués vindre per veure com es planta realment un arbre, no? I bueno, hi ha criteris que ha de tindre la terra, la profunditat, l'abonament que se li ha de posar, l'hidrogel que li van posar també perquè es mantingués hidratat a l'arbre. Ara és un bon moment de la plantació dels arbres perquè els arbres ara estan en un cicle com de descans, llavors no tenen ninguna alteració, ni sofreixen, no? ni pateixen. Així que, en definitiva, estem molt contents. Són 40 arbres que ens donaran ombra i que podrem gaudir d'ells.
A més d'aquesta plantació d'arbres, s'han creat petits refugis climàtics naturals que els usuaris dels horts socials o el bosc de llibres podran utilitzar en els mesos de més calor, ja que creen una zona amb ombra. S'estan plantant també arbres al bosc pròxim a la masia de la Marineta, al costat del pont que travessa la riera d'Altenes, a l'avinguda Josep Tarradellas, i a la zona adjacent a la masia de Can Jornet, en els horts socials i en el bosc de llibres, on han col·laborat en recentment alumnes de l'escola Pompeu Fabra.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
Aquest passat dimarts, tot just fa una setmana, la sala de plens de l'Ajuntament de Parets va acollir una sessió del Consell de Joves a la qual es va convidar el regidor de comunicació a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, i la tècnica de comunicació del consistori per parlar sobre les notícies falses, les conegudes com les fake news. El Consell de Joves de Parets té aquest curs l'encàrrec de reflexionar sobre aquestes notícies falses, detectar l'impacte que té la rumorologia en la gent més jove i establir estratègies per contribuir que els adolescents tinguin una mirada més crítica vers les xarxes socials i els mitjans de comunicació. El regidor de comunicació a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, parlava d'aquesta conversa amb els joves representants del Consell de Joves i del tema que van tractar amb ells.
Sempre és maco, no?, escoltar els joves i les joves d'avui, no?, que són els homes i les dones de demà, per veure doncs com veuen, no?, aquestes situacions que estem vivint, no?, els que tant els adults com ells, però evidentment quan parlem de fake news, doncs en aquelles edats més tempranes, doncs clar, potser no tenen tant coneixement com puguem tenir els que tenim més experiència per més edat, no?, a la vida. I sí que és cert, doncs, que el diàleg i la conversa va ser molt útil perquè es van posar casos i exemples pràctics i sí que van poder doncs, abordar aquest tema i sobretot, com a mínim, generar el dubte de que no tot el que escolten, veuen o llegeixen a vegades s'ha de donar per real, no? Que han d'anar a les fonts reals i objectives per poder informar-se'n. Per tant, una experiència molt maca, útil i evidentment, doncs, sempre que els joves i les joves reclamin que estiguem al seu costat per parlar del que sigui, allà hi serem.
La sessió va servir per entendre com afecten les notícies falses a l'Ajuntament, quines es troben habitualment, com es poden combatre, com afectaran les notícies falses als mitjans de comunicació en un futur i com poden els joves detectar-les. El Consell de Joves va extreure diverses idees i conclusions que se sumaran al resultat de la resta de reunions, debats i activitats per fer una proposta d'estratègia per combatre-les. L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, també va aprofitar l'ocasió per poder saludar els participants, representants del Consell de Joves, i preguntar per les seves impressions sobre el projecte que estan duent a terme aquest curs escolar.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
Una trentena de persones van participar el passat dissabte en el primer monogràfic de benestar emocional organitzat per aquesta regidoria de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Enguany tenen preparats 5 monogràfics amb temàtiques diferents. Durant tot el matí del passat dissabte, la Sala Basar Cooperativa va ser el punt de trobada de l'activitat. El tema era autoconeixement per a relacions més plenes i connexions sanes. Un monogràfic per entendre el per què es porta tota la vida tenint els mateixos comportaments, conflictes amb els altres i poder prendre les decisions per aconseguir tenir unes relacions més sanes. Les professionals que van conduir aquest monogràfic van ser l'Aida Barrientos, formadora i speaker de l'Impacte, experta en mentalitat i relacions, i l'Aida CB, formadora de l'Impacte, experta en propòsit de vida, benestar personal i professional. A més, a la Sala Serra Cooperativa es podien trobar paradetes de benestar, artesania, els autors de Parets i una sessió de ioga kundalini a càrrec d'Alba d'Agara Yoga. Hem parlat amb la regidora de Benestar Emocional a l'Ajuntament de Parets, Paula Gratacós, i ens feia una bona valoració d'aquest primer monogràfic del 2025.
La Sala Basar, avui estem fent el primer monogràfic de relacions, que és un dels pilars del projecte de benestar. Tenim el pilar de musicoteràpia, de psicoemocional, connexions amb el cos, ment i ànima, nutrició i exercici físic. Avui es parlarà tant de les relacions amb un mateix com amb els altres. Tenim 33 persones que han comprat l'entrada.
Els monogràfics estaran repartits en diferents temes que formen part dels pilars en benestar en 5 sessions, concretament. Les persones que van gaudir del primer monogràfic tenien opció de conèixer més sobre la seva carta astral a les paradetes de benestar. La Isabel Ferrés estava al capdavant d'aquesta activitat sobre astrologia i això ens explicava.
I bueno, fa uns anys vaig estudiar astrologia, que és la meva passió, i ara pues això, intento ajudar a tothom amb llegint la seva carta, que és una eina superinteressant per autoconeixement. La carta és una imatge de com estaven els planetes al moment que naixem. just a l'hora, per això l'hora és molt important. Llavors aquests planetes són energies que ens marquen la personalitat, la vida, les coses que has vingut a fer, o sigui, també les traves que pots tenir, i llavors, clar, si tu coneixes ja tot això, doncs pots avançar la vida, no? I que com les llegeix? Pues, bueno, s'ha d'estudiar molt per conèixer tot, i bueno, però és molt interessant. La veritat és que jo penso que tothom hauríem de saber la nostra carta, hauríem d'estudiar i conèixer la nostra carta per poder avançar a la vida.
A la Sala Serra Cooperativa també podíem trobar la Paratana Tere Carbonell, i ja oferia tot un ventall de teràpies naturals i artesania, com ella mateixa exposava.
Paradeta, porto productes que jo faig, naturals, colònies, ungüents, una sèrie de cremes per la cara, per les mans, bisuteria, a part de que jo que ofereixo són teràpies naturals, registres akàshics, reflexologia, massatges corporals, facials, una sèrie de, bueno, un ventall bastant complet de teràpies.
A les paradetes de benestar hi havia espai per les lletres i la lectura a càrrec dels autors de parets. Dues de les autores paratanes que allà hi eren són la Fina i la Isabel, i això ens explicaven sobre el que aporta la lectura i l'escriptura.
Jo crec que llegir és, per mi no el més important, però és del que més a mi m'aporta. M'aporta sempre, jo dic, de cada llibre jo em quedo un trosset, sempre m'aporta alguna cosa. És molt important llegir.
Bueno, perquè jo penso que és una manera de viatjar. Viatgem per diferents mons, diferents èpoques, per diferents cultures, per tot. I això, bueno, jo penso que és una mica de com nutrir el cervell, no? Uh-huh. I és molt important.
Jo sempre dic el que diu ella, els llibres a mi em fan viatjar, m'han fet viatjar a molts llocs, eh? Vale. I quan et trobes allà, dius, ostres, és igual que jo m'havia imaginat, no? Perquè quan estàs llegint t'imagines els paisatges. Bueno, jo tinc el meu primer llibre, que es diu Los secretos de la casa Teja, que és una mica una història familiar, però també he intentat fer un homenatge a les dones maltractades i als joves que van participar a la Guerra Civil, que es diuen la lleva del biberó, no? I hi ha una cosa que és forta, això de les guerres, és una cosa molt, molt dolenta, no? I jo he volgut fer una mica d'homenatge a això, i del maltractament de les dones, pues, que dedique està a l'ordre del dia, no? Uh-huh. És una mica això.
Bueno, jo és que porto 5 llibres. Jo tinc dos que són de salut mental, que parlen d'anècdotes, que parlen de diguem, les trastorns mentals més prevalents, que són aquests. Després tinc una trilogia que ara sortirà la tercera part, que va sobre una història sobre que és verídica, sobre, i també de ficció, perquè ja veig en el temps, de Templaris, de Maria Magdalena, la veritable, no? La història de Maria Magdalena, que va ocultar l'Església, no? I després tinc també una de bruixes. Bueno, és la Yo me confieso bruja, que són històries, 22 històries reals de dones que van condemnar per bruixeria. Són diferents, hi ha de diferents estatus, de diferents edats.
El d'aquest passat cap de setmana ha estat el primer dels 5 monogràfics per aquest 2025. El primer sota el tema autoconeixement per a les relacions més plenes i connexions sanes, amb Aida Barrientos i Aida ACB Baixa. Recordem que aquest pròxim divendres, 28 de febrer, a partir de les 4 i fins a 6 de la tarda, a la Masia de Can Jornet, hi ha nova sessió del Tardeo de Benestar. En aquesta sessió, Tere Carbonell, senadora emocional, terapeuta holística, mestra de Reiki, tècnic superior en reflexologia, aromaterapeuta i molt més oferirà la xerrada Quant de temps fa que no estàs amb tu a soles? Meditació i xerrada sobre la importància de sentir-se a gust estant amb tu a soles. Aquesta serà la primera part d'aquest tardeo de divendres. Després, la Caterina López, terapeuta holística, quàntica evolutiva, kinesiòloga i transpersonal, farà la pràctica estiraments per trobar la pau interior. Una pràctica que els participants del tardeo podran fer per potenciar els principis bàsics, tècniques i tàctiques per integrar a la vida diària i arribar a obtenir major connexió i entesa amb el propi cos i l'estat psicoemocional. Tant el monogràfic com els tardeus de benestar estan organitzats per la Regidoria de Benestar Emocional de l'Ajuntament de Parets, coordinat per la regidora Paula Gratacós. Podeu estar al dia de les activitats que realitzen a través de les seves xarxes socials i també a través del telèfon 667 830 121.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies. Notícies comarcals.
Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de Lliçà d'Amunt perquè estrena l'espai dedicat a les històries d'Ibáñez. L'Ajuntament d'aquest municipi va inaugurar la passada setmana un espai dedicat a l'autor de còmics Francisco Ibáñez a la Biblioteca Municipal de Cal Oliveres. Barcelona, en aquest cas, és la seva ciutat de naixement, del creador de Mortadelo i Filemón, que va traslladar-se a Lliçà d'Amunt i va viure-hi amb tota la família fins que va morir, recordem, l'any 2023. Sempre va estar molt vinculat a la vida social i cultural d'aquesta localitat i és per això que el consistori li va organitzar aquest reconeixement. En l'acte hi va intervenir l'alcalde de Lliçà d'Amunt, Ignasi Simón, que va presentar Ibáñez com un dels autors més importants del món del còmic de l'Estat i va reconèixer que la seva obra havia marcat un abans i un després per a tota una generació. Seguidament va ser el torn d'Àlex Pardo, representant de l'Associació de Veïns de Can Salgot, al barri on va residir l'autor durant la seva etapa a Lliçà. El va descriure com un home senzill, proper i riallí. Relatava que sempre estava disposat a xerrar amb els seus admiradors i a regalar-los còpies dels seus exemplars firmats. A Cal Oliveres també va ser present la família d'Ibáñez, Núria Ibáñez, filla del dibuixant, que va agrair al consistori l'homenatge. La seva vida està molt lligada a Lliçà d'Amunt, deia emocionada. Els millors moments de la seva infantesa els van passar a Lliçà d'Amunt. Recordar també que el seu pare era una figura activa de la vida social del municipi. Entre les moltes activitats que feia, Ibáñez va ser membre del jurat d'un concurs de dibuix que se celebrava cada estiu. L'espai inaugurat és una sala de la segona planta de la biblioteca que està completament dedicada al còmic. Dues escultures de mida real, de Mortadelo i Filemón, elaborades per Raül Duque, que és artista plàstic de les Llosses, al Ripollès, presideixen la sala, a més convidant els lectors a endinsar-se en l'obra d'Ibáñez, que hi té un lloc especial. La seva editorial ha regalat a Cal Oliveres uns quants dels seus còmics. El seu pare no buscava grans reconeixements, sinó que per a ell el més important era que la seva tasca fos valorada pels lectors, deia la seva filla. Per això encara reediten els seus volums per fer arribar el seu llegat a les noves generacions. Acabat l'acte, mentre veïns i coneguts recordaven la figura d'Ibáñez, en un ambient distès, alguns admiradors es van acostar a la filla de l'autor perquè els signés alguns exemplars. Ella els va signar tal com el seu pare li hauria agradat. I encara en l'àmbit comarcal parlem de l'Hospital de Granollers, que crea una nova unitat de rehabilitació de sòl pelvià. L'Hospital General de Granollers ha posat en marxa una nova unitat de rehabilitació del sòl pelvià. És un servei especialitzat que vol oferir una atenció integral als problemes d'aquesta àrea de salut per als veïns del Vallès Oriental. La nova unitat compta amb tecnologia d'avantguarda i un equip multidisciplinari de professionals per a garantir un tractament personalitzat i efectiu a persones adultes amb algun tipus de problema relacionat amb el sòl pelvià. La unitat parteix de la col·laboració entre els serveis de ginecologia, obstetrícia, urologia, cirurgia general i digestiva i de l'àrea de rehabilitació i infermeria. Els pacients i les pacients seran derivades a l'hospital des de l'atenció primària o la unitat d'atenció a la salut sexual i reproductiva, la ASIR. També hi haurà una valoració per part dels especialistes de ginecologia, urologia i cirurgia general. A partir d'aquest treball es prendrà la decisió terapèutica més adequada seguint els protocols específics de cada patologia. Si es creu viable, es farà un abordatge conservador i els pacients seran tractats per fisioterapeutes especialitzats en sòl pelvià amb sessions individuals o grupals. Amb diverses tècniques de fisioteràpia es tractaran les disfuncions causants de la patologia. La comunicació i la coordinació entre els serveis permetrà garantir un tractament adequat i personalitzat en tot moment. Si el tractament no resulta efectiu, s'avaluarà el cas de nou per explorar altres alternatives terapèutiques. Les disfuncions del sòl pelvià afecten un percentatge significatiu de la població, tant homes com dones. A més, continuen augmentant any rere any. Segons estudis recents, més del 30% de les dones i el 10% dels homes ho pateixen, especialment després de cirurgies prostàtiques o malalties cròniques. Les persones amb aquests problemes experimenten que s'eleven fins al 50% en les persones majors de 65 anys. A banda de les repercussions mèdiques, també tenen impactes psicosocials i afecten greument a la seva qualitat de vida a les persones que ho pateixen, segons et diuen també des del mateix centre sanitari. Des de la seva posada en marxa, el mes de novembre del 24, més de 40 pacients han estat ja atesos en aquesta unitat. S'ha registrat una millora significativa en la seva sintomatologia i en la seva qualitat de vida. Símptomes com la incontinència urinària i fecal, entre altres, han experimentat una reducció notable, cosa que permet als pacients recuperar la seva autonomia i millorar el seu benestar. La creació de la unitat està inclosa en el nou pla estratègic de l'Hospital General de Granollers, que aposta per una atenció sanitària més personalitzada, eficient i adaptada a les necessitats reals de la població. I acabem el repàs a la comarca parlant dels serveis locals d'ocupació de la nostra comarca, impulsats per la Diputació de Barcelona, que informen que els serveis locals van atendre el 2024 al Vallès Oriental 20.449 persones i 2.382 empreses. En concret, hem de dir que també es van gestionar més de 4.200 ofertes i 6.230 insercions laborals. Els perfils més sol·licitats durant el 24 han estat els serveis locals d'ocupació del Vallès Oriental, personal de neteja d'oficines i hotels amb un 11,7% i perfils administratius amb atenció al públic amb un 8,3%. Els segueixen els peons d'indústries manufactureres amb un 7,6%, peons de transports de mercaderies amb un 7,4, venedors de botigues i magatzems amb un 4,4, cambrers amb un 2,7 i altres perfils de neteja amb un 2,6. A la província, aquests serveis van atendre el 2024 un total de 95.564 demandants d'ocupació i 15.315 empreses. Van gestionar 19.222 ofertes de feina i van assolir 31.117 insercions laborals. La taxa d'inserció laboral és, doncs, la que es va situar en el 24,6%, lleugerament per sota de l'any anterior, que estava en un 25,5%.
El temps a RAC 107 FM.
Hola, què tal? Molt pendents del canvi de temps que ens pugui afectar de cara a les immediates hores degut al pas d'aquest front, que sí que és cert que arribarà més desgastat del que ens pensàvem i sobretot afectarà la vessant nord del Pirineu i també comarques gironines, sobretot a la tarda, on els ruixats podem descarregar amb certa intensitat. Aquí, a casa nostra, fa dies que sí que ens marcava més precipitació, a mesura que els models s'han anat actualitzant, la precipitació ha anat reduint-se i l'última actualització ens indica que inclús podríem quedar al marge. Però sobre les 5, 6, 7 de la tarda és on el termini que ens indica que podríem tenir algun ruixat. Tot plegat, poca precipitació, això sí, i repetim, la zona més beneficiada seria comarques gironines. Temperatures que fins al migdia, si fa o no fa, estarien entre els 15-16 graus i a partir d'aleshores amb aquest pas de front baixarien ràpidament. Vent que farà acte de presència sobretot a l'Empordà amb la tramuntana i comarques de l'Ebre amb el mestral i allà aquestes dues zones el vent ho farà més fort. I de cara als propers dies, demà dimecres al matí encara tindrem restes de nuvolositat i de cara a la tarda tindrem molt més sol, tindrem obertura de clarianes i aquesta nuvolositat anirà menys. Temperatures demà, que seran més baixes, amb unes màximes rondant els 11-13 graus. I de cara pels propers dies, doncs no farà net el tot de nuvolositat. Tindrem dies variables amb unes temperatures, això sí, que es mantindran per sota del que tocaria per l'època de l'any. I això es tradueix en valors a les màximes que podrien rondar entre els 10, 11, 12, com a molt 13 graus de màxima. I de cara al cap de setmana, sobretot amb els ulls posats el diumenge per la rua que tindrem aquí a Parets del Vallès, a hores d'ara sembla que no tindríem precipitacions i sí que seria amb un ambient molt més variable. Per tant, com sempre, ho seguirem atentament aquí a RAP107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP107 FM. Notícies.
Acabem amb l'apunt del dia amb la curiositat de la jornada que avui ens dona resposta a aquesta pregunta. Per què el PIN de les targetes bancàries té només 4 dígits quan sempre ens aconsellen que posem caràcters alfanumèrics? Avui en dia ens diuen que per més seguretat les nostres contrasenyes per operar a internet han de tenir un mínim de 6, 9, 12 o més dígits i combinat sempre entre lletres, nombres, majúscules, minúscules, perquè llavors el PIN de les targetes de dèbit o de crèdit només en tenen 4 dígits numèrics. Sembla que sigui poc segur. Per tenir l'explicació ens hem de remuntar a l'any 1967, quan en John Seffer Baron va inventar el primer caixer automàtic que va instal·lar a una sucursal del banc Barclays en una població del nord de Londres. En pensar en el sistema de seguretat dels caixers, va creure que havia d'afegir un codi personal d'accés al caixer i va pensar en un nombre que pogués recordar fàcilment tothom. Ell va ser capità de paracaigudistes de la Segona Guerra Mundial, així que ell era capaç de recordar 6 dígits, que era el que tenia el seu nombre de l'exèrcit. Però quan va arribar a casa, li va preguntar a la seva dona quants dígits hauria de tenir un nombre perquè el memoritzés fàcilment i ella li va dir que 4 com a màxim. Així que des d'aquell moment va quedar establert que el PIN de les targetes tingui 4 dígits. Curiós, no? Al llarg dels anys hem vist moltes innovacions i canvis en els caixers automàtics, però sempre amb la mateixa característica d'un PIN de 4 dígits. Tots recordem aquests 4 dígits de les nostres targetes, però les noves tecnologies estan avançant molt de pressa. Actualment ja no cal que recordem el PIN per accedir als caixers automàtics. Cada dia s'està implementant més l'empremta dactilar o el sistema de reconeixement facial a través del nostre terminal mòbil.
Cada dia a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP107 FM.
Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimarts 25 de febrer de 2025. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda. RAP 107, els esports.
Victòria ahir de l'handbol Parets, victòria més clara amb un partit seriós que va fer l'equip d'entrenador Josep Manuel Herrero contra el Fornells, un equip que sempre a casa seva és complicat. Van aconseguir marcar el Parets 37 gols, 32-37, un partit que al final es va resoldre còmodament pel Parets. Josep Manuel Herrero, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Bé, ahir partit seriós. Sí que en els primers moments ells guanyaven algun per poques diferències, però a partir de la segona part l'equip es va posar les piles, no?
Sí, la veritat és que vam jugar molt bon partit, sobretot amb atac. durant tot el partit, van jugar molt bé. Tornés és un equip que ofensivament és bastant poderós, té jugadors, sobretot a la primera línia, de molta qualitat, amb un llançament bastant poderós, té tres jugadors amb llançament exterior molt poderós, i que ofensivament la veritat és que és molt bon equip. Però la primera part sí que ells van aguantar, nosaltres vam jugar molt bé, ells van aguantar, i al marcador no van haver-hi gaires diferències, inclús algun parcial doncs, va ser favorable per als Fornells. Però la segona part, si nosaltres sí que vam mantenir ofensivament el nivell, vam apretar una mica més en defensa, vam tenir més dificultats per ficar gols, i sobretot per llançar a fora, i al final això es va notar bastant amb els parcials de la segona part.
Sí, perquè no veu baixar dels 3 gols de diferència, vull dir que sempre aneu 3, 4, 5 gols, oi?
Sí, o sigui, va ser, a la segona part vam estar molt bé, vam jugar bastant bé, ja et dic, amb defensa sí que vam apretar una mica més, perquè ells estaven fent molt mal amb el llançament exterior, ho vam poder tapar, també l'Àlex a porteria va millorar els seus registres, això es va notar, i al final, doncs, mira, vam guanyar la diferència de gols, que va estar bastant bé.
Els dos germans Macarro, 21 gols van marcar,
Sí, estàvem en un moment molt especial, tots dos, amb atac, i això es nota. El dolent d'això és que per aquest cap de setmana perdem el Lluís, però bueno.
Vaja. Baixa important, perquè ahir va anotar 14 gols. Intentarem, perquè Dani Ruiz encara està lesionat.
Sí, Dani Ruiz encara està lesionat, jo crec que potser podria estar per aquest cap de setmana, però igual és una mica precipitat. Jo crec que el següent segur que està, però bueno, a veure si el podem recuperar de cara a dissabte.
Van jugadors que estan sumant, El Guillem Avalos ahir va marcar 5 gols.
Sí, Guillem ara està jugant més d'extrem que de lateral. Això es nota, perquè per ell és una posició més natural. Té qualitat, molta qualitat de llançament, i això ara estem notant.
Bé, i a més els resultats van convergir, no? Van ajudar una mica a aprovar-vos en zona entre els tres primers.
Sí, això també a vegades és un avantatge, no? Que quan jugues diumenge i saps els resultats dels equips que estan jugant amb tu, no? A la mateixa posició de la Lliga, i ja sabíem que el Sant Martí havia perdut a Cornellà que s'està tornant amb un rival molt incòmode i que havia perdut també el seu partit, no? Uh-huh. Aleshores, això va ser que el partit nostre agafés més importància.
Sí, perquè a més l'única pega és que sembla que s'està recuperant el Creu Alta Sabadell, no? Que porta 2 partits guanyats, però bueno, l'Egara heu retallat diferències amb el Sant Martí, el Vall d'Oreix ja el teniu a 4 punts, bueno, aneu fent.
Sí, no, els resultats diguem-ne que es van acompanyar, sort que nosaltres vam guanyar també, però evidentment ara hem d'intentar agafar una bona ratxa, no? No com la primera volta, que va ser espectacular, de 11 partits sense perdre, però sí agafar dinàmiques positives, de no fer partits molt bons fora i després a perdre a casa en partits que en teoria hauries de guanyar.
Aquest dissabte, 6:15 de la tarda, Ràpid Cornellà. Què me'n dius? Un equip que ja em vas dir la primera volta que potser no és el mateix de l'any passat, però és un equip perillós.
Sí, bueno, acabem de parlar que aquest cap de setmana va guanyar el Sant Martí.
Sí.
Per mi ara és un equip que cada vegada està millorant. Uh-huh. Està millorant molt. Això, evidentment, al final es nota amb el tema de confiança i el tema del nivell de joc. És un equip que ara cada vegada està millor i el fa més perillós. I ara, després de la seva victòria al Sant Martí, que és el segon classificat, doncs vindran a parets, evidentment, a portades.
Doncs per la victòria, a pesar de les baixes, tant de bo que pugui recuperar algun jugador i l'equip pugui sumar els punts contra el Cornellà. Josep Manuel Herrero, moltes gràcies.
A vosaltres.
Partit, per tant, molt seriós de l'handbol Parets a Fornells, que va guanyar de 5 gols, 32-37. Magnífic partit del qual també ens en parlava l'Àngel Martínez.
En quant al partit d'ahir, dir que va ser un partit molt ben disputat. En atac vam estar increïbles des del minut 0. Era Girona, que és una pista complicada. Ells se venen amunt. En el nostre camp van guanyar amb una renda bastant ampla, però bueno, sabien que el partit podia complicar-se molt fora de casa. El que deia, des del minut 0 fins al 60, el nostre atac va estar super encertat. Van treballar molt bé la metodologia que va ficar José durant la setmana de 2 contra 2 en el pivot i després fer bons uns contra uns a l'obrir. En quant a la defensa, doncs en la primera part no va estar malament tampoc del tot, el que passa és que es tenen un potencial de llançament molt, molt, molt fort. I res, de cara a la segona part vam ajustar una mica els matisos de sortida i pues, ens vam portar la victòria bastant clara, encara que va ser un partit igual del que dic, molt, molt dur. La Lliga, per exemple, ara el que veig és que bueno, com va dir José, les segones voltes són complicades per a tots i més en una lliga en la que ja hem vist que el primer pot perdre contra un mitja taula o l'últim. Entonces, ahir per exemple van punxar tots els de dalt, menys uno, i ens hem pogut tornar a apropar, ja que per ahir se deia en alguna red social que bueno, que estàvem perdent les possibilitats, pues no, ens quedem a propet del segon classificat. Continuar lluitant, el que se puga, resolvent les baixes i res, a veure si podem trobar-nos en la pomada una vegada ens apropem al final de la Lliga.
També ens parlava d'aquesta victòria en Kevin Zafra.
Doncs el partit d'aquest matí a Fornells ha sigut un partit molt intens, molt dur des del principi al final, on hem aconseguit desmarcar-nos al marcador uns 4-5 gols a meitat de la segona part, més o menys. Però el Fornells és un equip que no ha parat de lluitar en tot moment i ens ha posat les coses difícils. Però molt bé, una victòria merescuda, 2 punts que ens portem cap a casa. I ara continuar lluitant, a veure si som capaços de mantindre'ns a les posicions de dalt de la Lliga. I res, és veritat que hem tingut uns partits que no hem sapigut o no hem pogut donar aquest cop de puny a la taula i acabar de rematar i ficar-nos a dalt de tot, de la classificació. Però nosaltres estem convençuts de que ho podem fer i s'ha vist en el partit d'avui de Fornells on s'ha fet un partit molt maco i amb molt bon handbol. També ho vam poder veure el partit de Bordils i aquesta és l'actitud que hem de tenir i que hem de lluitar cada partit fins al final de la temporada. És una temporada on es veuen resultats una mica estranys per part de tothom i sabem que si nosaltres fem la nostra feina estarem a la part alta lluitant per l'ascens. Llavors, a tope i cap endavant.
També autor de 14 gols, ni més ni menys, amb el seu germà també en Dani va marcar 7, però en Lluís en va marcar 14 i això és el que ens deia també de la victòria.
Bé, sí, victòria ahir al camp del Fornells. Vam treure els 2 punts i ens permet continuar per entrar a la fase de descens de la categoria. I bé, va ser un partit molt, molt seriós. Vam sortir molt enxufats i sobretot va ser un partit diferent perquè si alguna cosa hem destaquem nosaltres dintre de la Lliga és que som un equip defensiu. Ens marquen pocs gols i tampoc som un equip que es vagi a 30, 35, 40 gols, que sí que passa
amb diversos equips del grup. I vam quedar 32-37. Va ser un atac, o sigui, un partit on els atacs, tant el Fornés com nosaltres, vam estar molt encertats. Durant pràcticament tot el partit es van fer poques errades a nivell ofensiu, vam estar molt concentrats, i això ens va permetre anar al descans amb una renda de 3 gols i 7-20. A la segona part vam mantenir la distància, vam anar funcionant i sense arriscar, i vam anar pel marcador sempre per sobre sense patir que ens donés la volta. Dos punts importants i continuar lluitant per pujar a categoria i no desmarcar-nos de les tres primeres places.
També ens en parlava d'aquesta victòria un altre dels jugadors de l'handbol Parets, en Guillem Ábalos, que va anotar 5 gols.
Referent al partit de Fornells, que va ser un partit lluitat molt seriós per part nostra, des del principi fins al final, un molt bon plantejament per part del José i una molt bona execució per part dels jugadors, pues van fer que ens enduguéssim el partit. Al final, el Fornells a casa és un equip complicat, que va lluitar també fins al final, però nosaltres portàvem tota la setmana treballant per guanyar aquest partit i així va ser. És cert que portem un parell de derrotes en aquesta segona volta, però si t'hi fixes, tots els equips de dalt han estat deixant-se punts a pistes que ningú s'esperava. Com diu el José, molts dies aquesta segona volta és molt diferent a la primera. Hi ha equips que no pensàvem que lluitarien per guanyar partits, els estan lluitant i els equips de dalt estan perdent. Llavors s'ha de lluitar, hem d'apretar i treure els punts de la setmana que ve també. Crec que bueno, l'equip m'ha rebut superbé. Jo portava 15 anys jugant a Canovelles i em feia la veritat que una mica de por marxar, però aquest equip em sento molt a gust, la gent és una passada, em tracten sempre superbé i hem fet amistat amb molts dels jugadors i crec que som un equip molt complet, que pot lluitar per pujar aquesta temporada i que ho farem superbé.
Cristian Ruiz, 2 gols, Ethan Forner també va jugar, Dani Macarro amb 7, Luis Macarro amb 14, Gerard Martínez, Gerard Nicolás amb 1 gol, Jore, que va marcar 2 gols, 3 gols de Mar Belmonte, un d'Àlex Jiménez, Ángel Martínez també va jugar, Kevin Zafra amb 2 gols i Guillem Ábalos amb 5 gols. Victòria al final a la pista del Fornells. Els resultats d'aquesta jornada: Lleida 42, Terrassa 32, Sant Joan d'Espí B 24, Esplugues B 29, Valldoreix 27, Creu Alta 31, Llavaneres 33, Egara 30, Bordils 42, Les Franqueses 29, Poblenou 35, La Roca 36, Fornells 32, Parets 37 i Ràpid Cornellà 32, Sant Martí Adrianem B 31. A la classificació, el Bordils B té 34 punts, destacar en segona posició ara està el Sant Martí Adrianenc amb 29 punts, amb 28 l'Egara, amb 27 el Sabadell, amb 26 el Parets, amb 22 el Valldoreix i el Lleida en té 20. Propera jornada, concretament el Parets rebrà el conjunt del Ràpid Cornellà dissabte a 6:15 de la tarda. Molta sort a aquest equip que intentarà, com dèiem, sumar els punts. El Parets B, en canvi, va perdre a la pista el Calella 32-18.